I al matí de Ràdio 4 seguim en directe i ara obrim l'espai de cultura, un espai on l'Agnès Batlle ens descobrirà el més destacat del Festival de Peralada. Molt bon dia.
Molt bon dia, Gemma, què tal?
Doncs molt bé, Agnès, preparats per descobrir el més important d'aquest festival, que és un esdeveniment únic.
Únic en un indret i en un paratge realment excepcional i que aquesta casa hi té molt a dir. Us portaré per les intimitats intrínseques del festival. Repassarem el programa del que ens queda per veure. Va començar ja fa uns dies. Aquesta setmana és especialment important perquè pels melòmans de tota Europa, perquè s'ha de pensar que venen melòmans russos, europeus, de tot el continent, realment és molt esperada, perquè es programen, hi ha molta gent que es programa les vacances precisament per acudir
amb
aquesta setmana
festival,
a la Costa Brava i poder veure aquesta selecció de concerts que ha començat aquesta setmana amb l'estrena absoluta mundial de la Traviata, però també vindrà Juan Diego Flores o Gustavo Dudamel, noms dels grans teatres lírics mundials, i que els tindrem concentrats en una mateixa setmana a casa nostra. Llavors, si et sembla, Gemma, anem a fer un recorregut per aquest programa, el que hem vist i el més destacat del que ens queda per veure.
Som-hi!
Peralada no és només exhibidor d'òpera, sinó que també n'és productor. Cada any agafa un títol del repertori clàssic i li treu la pols, li canvia la cara i el concepte. Ja ho han fet en anteriors edicions amb Andrea Chenier, Otello, Turandot o Madame Butterfly, o l'any passat també amb La flauta màgica. Aquest any ho han fet amb La Traviata de Verdi, que tant dilluns com ahir van poder apreciar els espectadors que van assistir a l'estrena absoluta d'aquesta nova producció a mans del director escènic Paco Azorín, fermament partidari de renovar missatges i conceptes dels grans títols operístics.
És un muntatge molt especial perquè el gran repertori, aquella dotzena d'òperes tan conegudes del públic, de la crítica, dels cantants, són perilloses perquè tothom té una idea de com han de ser. Llavors jo crec que al segle XXI hem de fer una reinterpretació sobretot d'un paper com el de la Violeta, que ja està castigada al títol, ja és la extraviada. Abans de començar, abans d'aixecar-se el teló, ja està castigada. Jo crec que hem de repetir, per dir-ho així, aquest judici i mirar-lo des d'una òptica absolutament feminista.
Ha agafat el seu punt de vista, el de la protagonista, i no el de Giorgio Germont, el pare d'Alfredo, com s'havia fet fins ara. És una Violeta situada als nostres dies, una dona empoderada, sempre libera, que porta les regnes de la seva vida.
Per mi la Violeta és una dona lliure, absolutament, com diu ella, sempre libera. Aquest eslògan també l'agafo jo per mi, sempre libero, sempre liberi tutti. I mirar des d'un punt de vista d'ella l'òpera, no des d'un punt de vista dels homes, sobretot del Giorgio Germont, que és normalment l'òptica que fem servir per mirar l'òpera, no?
A Paco Azorín li agrada anar d'un pla realista a un de més imaginatiu i oníric. Així ho ha fet també amb La Traviata en els seus tres actes.
Absolutament contemporània, és una Violeta Valéry avui, que faria aquesta dona avui, com serien les seves festes, com serien els seus amics. Visualment molt poètic i simbòlic. Això ja és una mica firma de casa meva, comencem realistes, però a poc ens anirem apartant del realisme per veure una Violeta que marxarà després de morir caminant cap al cel.
Per dotar-la d'aquesta estètica actual, empoderada i sofisticada, ha fitxat el dissenyador Ulises Mérida.
Una entrada fuerte con una fiesta donde, digamos, una clase social imaginaria se mezcla, donde gente clásica, gente moderna, gente con un pensamiento, con otro, van a estar de algún modo bailando y de algún modo siendo un poco una imagen de una sociedad real que hay ahora mismo, que es una imagen de una sociedad multirracial, multiestética, multideas, todo va a ser muy, 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 muy mezclado.
I per primera vegada a La Traviata, la Violeta s'ha vestit amb pantalons.
Pantalones es una de las piezas que más utilizo en mis colecciones y sí que realmente Violeta, él quería que fuera una mujer en pantalones, muy elevada, muy segura y evidentemente, bueno, pues hemos hecho una imagen de una silueta muy marcada, muy femenina, pero con unas sedas, unas gasas que vuelan alrededor de ella y que de algún modo van a ayudarle mucho a definir el personaje de Caterina.
La soprano russa de llarga melena, pèl roja i Caterina Bacanova és la Violeta del moment. Ha debutat a Peralada amb un rol que ja li és habitual als grans escenaris europeus.